Són la 1:09, comencem amb cert retard aquesta hora del vermut d'avui, 13 de juny, aquí la sintonia de Ràdio Falset. És temps de tertúlia i per tant presento qui m'acompanya a l'estudi número 1 de Ràdio Falset. Tinc a la Dolors Cruells, bon dia Dolors, Montse Rofes,
bon dia.
Que avui ens serveix de...
Comodín.
De suplent de la Rosa Gairal, tot i que podria ser que tinguéssim alguna sorpresa respecte a la Rosa. I avui al sector masculí, que sempre
estem,
li ha de destacar, tinc
dos
el César
dos.
López.
No,
hola, bona tarda, o bon dia.
I el Jordi Castelló, bon dia.
Hola, també, bon dia.
Bueno, senyors, senyores, d'actualitat, què volen? Parlem de tòfones, parlem d'oli o parlem de vi? Perquè aquesta és una mica l'actualitat de la nostra comarca. Si us sembla, parlem de la tòfona, que potser és la més desconeguda. Com ho veu, això de que el Priorat es pugui convertir en zona productora?
Home, estaria bé, no? No li diuen a l'or negre o l'or no sé
sí.
què?
Sí, està molt ben valorat.
Molt
està molt ben valorat. Jo sé, per exemple, el Piemonte, que n'hi ha allà on és el Fabri, a Turí, i realment és una font de riquesa important. Vull dir que si es pogués fer, està molt bé, perquè allà... quanta més diversitat hi ha a nivell agrícola, sempre és millor.
Llavors també hi ha molts gossos que es poden entrenar per anar buscant tòfones, tu, llavors pues, també... Jo trobo que està bé perquè som una zona de bosc, i llavors jo trobo, vaja, està ben pagada, no?
És cultivada, o sigui, no és allò que...
Sí, no, ja, ja.
No, seran de... zones, seran trossos
que
preparats
s'han de cuidar.
Per això.
Mm.
Però això serà privat o públic?
Més, en principi és privat. L'experimentació en bona part és pública perquè el Centre Forestal de Catalunya darrere es va fer una jornada aquesta setmana a Ulldemolins on es va explicar què s'hauria de fer i quines són les millors condicions. Home, no serà tot el Priorat, això també ho hem de dir, sinó que han de ser zones a partir de 500 metres, si no recordo malament, i a més que es plogui bastant. Tot i que això del ploure, com ja es podeu imaginar, es pot retocar una mica per fer caure l'aigua quan sigui necessari.
El que passa que aquí el Priorat, és la majoria és pi. Jo tenia entès, no sé si és veritat o no, de que és amb l'alzina, Montsefal.
Amb l'alzina. Jo també ho tinc entès així.
Majoria pi, però també hi ha moltes alzines.
Sí, aquí... Clar,
hi hauria d'haver una plantació d'alzina.
Hi ha unes ballades que hi ha alzines i possiblement hagin fet l'estudi per poder-ho plantar aquí.
Si és en aquesta zona, sí, però jo sempre les zones de tòfones sempre són d'alzines.
Crec que una part, la primera part del cultiu és precisament plantar no la tòfona, sinó l'alzina, que és la...
Vale.
Caldrà veure, també s'ha de dir que els primers resultats al Priorat, o sigui, a les parcel·les experimentals de la Torre de Fontaubella i Ulldemolins, no es veuran fins d'aquí 7 o 8 anys.
Costa.
Bueno.
O sigui, que llavors... Vols dir que no fan mal bé l'olor? No fa mal bé l'olor terreny, allò d'escolgar... Bueno, suposo que ho tornen clar a d'allò, però... Home, si no seria una manera de...
Però una cosa és que sigui una cosa que, com els rovellons que els va buscar la gent, així en plan, llavors ho fan...
És que llavors tractoren.
Sí. I una altra cosa és que ho facin ben fet, o sigui que se suposa que és un cultiu que estarà en condicions
en
i tal.
Condicions,
de totes maneres, també em sembla bé de buscar coses a no curt plaç, sinó a llarg plaç, perquè vull dir, a vegades el problema és que les coses les veiem per avui, no pensem en el futur, o sigui que tot el que siguin inversions així cara al futur...
I és una alternativa, també.
Clar, tu t'imagines la patata que també has d'arrencar-la de baix de tot. Doncs la tòfona igual, llavors el mateix terreny. El que passa és que ha de haver alzines, ha de ser un bosc, ha de ser un lloc que no hi hagi hagut segons quins herbicides, segons quins pesticides, ha de portar una sèrie de condicionants. I suposo que si han trobat aquests dos llocs, a Ulldemolins i aquí la Torre Fontaubella, perfecte, que tirin endavant.
Ho hauran estudiat, suposo.
Les parcel·les experimentals no vol dir que només hagi de ser allí, també és mirar si es pot estendre a la resta de la comarca. I sí, falta molt, però parlant amb tècnic del Centre Forestal, ho sentíem a l'informatiu fa un moment, experiències que s'han tingut a Lleida en terrenys semblants als d'aquí doncs, comencen a donar resultats satisfactoris, per això hi ha certa esperança en que pugui ser així. Tot i així, crec que no serà algo massiu, no es podrà fer
a
tot arreu.
Però és que jo penso que s'ha de tenir mesura, o sigui, és com les coses, vull dir, com tot, no? Per exemple, a Barcelona, que ara hi ha un excés d'hotels, no? O sigui, que les coses, precisament, hi ha que tenir la visió i fer-ho sense que es cremi el mercat, o sigui, que sigui lo just, no? Com perquè no... No? Jo penso que és un... Bueno, em sembla una bona idea.
Recordeu que l'hora del vermut l'obrim als oients que esteu a l'altra banda i que el feu possible... Recordeu que els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135. No tenim avui la Rosa Gairal per dir-los. I abans de continuar, un petit incís, un petit fet que es va passar la setmana passada, que un oient ens va trucar dues vegades. Des d'aquí us demanaríem que, a ser possible, només truquéssiu una vegada, ja que per fer més florit aquesta tertúlia ens interessa pluralitat de veus. Agraïm que hi hagi oients que ens truquin una vegada, donin la seva opinió i vulguin trucar més vegades, però us demanem que, repeteixo, per tal de que hi hagi una pluralitat de veus, ens truqueu només una sola vegada. I a partir d'aquí, doncs, esperem les vostres trucades, que el tècnic ja se m'està adormint una altra vegada. Bueno, de la tòfona, si voleu, passem al vi. Avui, diguéssim que la capital del vi no està al Priorat, sinó que està al Baix Camp. Què us sembla això del Reus viu el vi?
Doncs ja ho trobo molt bé, perquè ha sigut una de les notícies que han pogut continuar removent el que és la cultura del vi. Hi ha molta gent a la zona del Baix Camp, doncs, que no sap massa ben bé els vins com són o com deixen de ser. Llavors és una bona exposició que han participat, me sembla, totes les denominacions d'origen de les comarques de Tarragona i donen exposició a tot això i a que es conegui més la cultura del vi.
Bueno, a mi em sembla perfecte. Tot el que sigui parlar del vi, per la comarca del Priorat li va bé. Si el Priorat hi participa, Montsant hi participa, i a més les altres tres denominacions d'origen que perteneixen a la Cambra de Reus, pues molt millor. Em dona la impressió de que ho han organitzat bastant bé, han fet molt bona publicitat, han fet cates de totes les denominacions d'origen, han fet presentació. Per mi, que això, hi havia gent que deia, home, això pot enfonsar la de Falset. No, jo crec que l'empujarà. Enfonsar amb l'aspecte de que si aquella funciona molt bé, a la millor hi haurà bodegues que diran, no, jo als dos puestos no hi puc anar perquè em resulta car, però aniré pues, a la que millor funcioni. Però jo crec que no, que aquestes coses se potencien unes amb les altres.
Montse? Sí, jo opino igual que el César. Ja estic molt d'acord amb ell, amb tot això també, igual que el Jordi. Jo trobo que això està molt bé perquè doncs, és una manera d'expandir-nos més encara aquí el Priorat i el Montsant, no? Llavors, a partir d'aquí, jo també he sentit que ha anat molt bé, que anava molt bé, i que la gent doncs, hi ha hagut molta afluència i que doncs, bueno, no crec que un trepitgi a l'altre. Vaja, jo, el meu entendre és diferent.
No, és que dona molt a parlar. Jo vaig estar fa 6 o 7 dies, perquè ja fa dies que ho estem fent coses, amb una cata de Montsants. I em van invitar i vaig anar a Reus, que ho van fer a la Biblioteca Nova, el que abans era l'escorxador. I, bueno, hi havia un overbooking ple de gent, però molta gent.
La primera d'aquestes cates van penjar el cartell de tot complet.
Per això dic, doncs, bueno, això és una bona senyal. Vol dir que la gent s'interessa, ho van fer molt bé, perquè ho presentava la Sara Pérez i després hi havia el Fermín Fernández, aquell que actua al...
Sí.
Buenafuente. I aquell portava la part lúdica, molt bé, va estar molt bé. Molt bé.
Jo, si em permeteu, afegir una dada en aquest sentit, dels 57 cellers que formen part de la Fira Reus Viu el Vi, més d'una trentena són de les dos Deo Prioratines. O sigui, si sumem Deo Montsant i Deo Copriorat, més de la meitat són cellers del Priorat.
Són més d'una trentena, no, 38. Són 19 i 19. Mm-hmm. 19 Priorats i 19, o 17 Montsants o alguna cosa així. I el resto, pues això, fins a 57, són 6 o 7 de la Terra Alta, alguns de la conca...
Del Penedès.
Del Penedès, no, Penedès me sembla que no hi és.
Baix, el Baix Penedès no hi és.
Crec que és àrea de la Cambra de Tarragona. I ja
és veritat,
ja no entra.
Sí. Conca de Barberà, Tarragona i Terra Alta, sí.
De totes maneres, el que deia és això, que sumar... O sigui, jo penso que, com que són diferents moments de l'any, jo crec que al contrari, que bueno, com ells, vull dir que penso que el que fa és això, donar més coneixement, que la gent participa. Reus és una ciutat que té molta vida, que hi ha molta gent que li agrada el bon beure, el bon menjar, els tenim a prop, per tant vol dir que és una manera de fer reclam del Priorat. Vull dir, jo penso que és una bona cosa, realment. Ojalà n'hi haguessin més d'aquestes fires així.
Mm-hmm. Simplement, digue'm, Jordi.
No, parlant de vins, també en recordem que també hi ha hagut un etiquetatge de 5.000 botelles de la D.O. Montsant amb textos literaris per donar a conèixer coses. Els textos literaris són prou bonics, com aquest que porto aquí apuntat, que diu lo següent. Una història explica que al llarg d'un any no hi va haver prou aigua per barrejar el morter de calç i en substitució van fer servir el vi per a la construcció de cases. D'aquí ve el color rogenc d'alguns pobles.
Està molt bé.
És una història, sí, doncs, que pot ser un part de bonic. Doncs, amb qüestions així, curtetes i tal, han anat embotellant 5.000 botelles per distribuir-les pel món.
És amb codi QR o no?
Això ja, clar, és que amb el codi QR només ho fa segons qui, per tindre-ho al mòbil. Però podria ser que també es pogués tirar endavant, això.
Si em permeteu, canvio una mica de qüestió. Demà farà una setmana que es van celebrar les eleccions europees. En total, al Priorat, 13 municipis, es va imposar Convergència i Unió. El Partit dels Socialistes ho va fer en 8. I les sorpreses, per dir-ho d'alguna manera, va ser a Capçanes, on va guanyar Esquerra Republicana, Europa dels Pobles Verds i la iniciativa internacionalista, la solidaritat entre els pobles, a la Vilella Alta. Com ho veieu, això?
Ostres.
Lo d'iniciativa internacionalista...
M'ha sonat així una mica com a raro, no?
Bueno,
no sé.
Lo de Capçanes és d'entre dins de la lògica. Ara, lo de la Vilella Alta és una mica... Primer, perquè no hi va haver propaganda. Jo vaig veure quatre cartells per aquí Falset, però res més. Però, bueno, i d'haver un nucli... Bueno, s'hauria de veure també l'abstenció que hi va haver a la Vilella Alta, perquè, clar, s'hi va votar poca gent, i la majoria eren d'aquests...
I quants vots van haver-hi a la Vilella Alta? Ho tens o no?
Ara ho estem mirant, tant el Jordi com jo ho tenim. També, i permeteu-me que afegeixi una nova dada o una nova informació respecte a les eleccions europees, resulta que al Molar no es van comptabilitzar els vots d'Esquerra Republicana i el passat dimecres la Junta Electoral va tenir que, en el recompte, van sortir aquests vots. Com ho veieu, això?
Per què no es van comptar?
No se sap.
És molt difícil que quan tu estàs comptant en un lloc te'n deixis un grupet, perquè normalment els poses per grups quan fas el recompte.
Si veu una mà negra...
Home, escolta'm, això suposo que ha sigut un fall, són coses que estan supercontrolades, que a la taula hi ha gent de tal, o sigui que... Que vamos,
jo quan dic una mà negra no vull dir que sigui fet expressament.
Però vamos, és molt estrany.
Home, però hi ha errors, n'hi poden haver-hi tot arreu, només faltaria. No seríem humans si n'hi haguessin errors. I volgué veure... Però volgué veure mans negres em sembla una cosa com molt malintencionada, vull dir, no ho trobo bé. O sigui, suposo que la Junta Electoral dirà el què.
No, ja el va dir, ja els va recomptar i els ha sumat. M'havíeu demanat els vots de la Vilella...
Sí. Alta,
sí. De la Vilella Alta, jo tinc el percentatge.
Bueno, quin percentatge?
És que un 56%
de vots.
I un 46% d'abstenció. Bueno, a l'abstenció ara hi anirem.
I estaven repartits
23 d'Iniciativa Internacionalista, 13 d'Esquerra Republicana i 10 de Convergència i Unió. Després hi havia 7 del PSC, 2 del PP i altres partits.
Bueno, però suposo que deuen ser... Els vots aquests en general ha sigut de gent descontenta, que és una manera de no abstindre's i votar...
I quants vots en blanc han tingut?
En blanc, cap. Ni un vot.
És un vot, doncs és el que diu la Dolors.
Ni un de nul, ni un de blanc.
Vot de...
Jo l'únic que he sentit així com a anècdota, no sé on va ser, que van trobar un tall de mortadela dins amb un sobre.
Això és un vot nul.
Però això és, ja, vale, però... Vull dir, una mica així...
De totes maneres, aviam, amb tota la polèmica que hi ha hagut amb tot el tema de la llei de partits, amb tot el tema de que si s'il·legalitzava o no s'il·legalitzava, que al final la Constitucional va dir que sí, doncs hi ha hagut una sèrie de gent que ho ha recolzat com a mesura de bueno, doncs això, doncs per protestar, per el tema de la llei de partits i això. Vull dir, jo penso que és una... Bueno, doncs som lliures de... d'expressar la nostra manera de pensar. Pues hi ha gent que l'expressa d'aquesta manera.
La meva pregunta, que la llanço...
Perquè Falset també n'hi van haver-hi, de vots de...
Sí, de Falset hi anirem després, perquè també hi va haver alguna anècdota divertida, d'alguna manera.
Dic, la meva pregunta, que la llanço a l'aire, que a mi em va donar la impressió que aquestes eleccions van ser un... Bueno, no vull dir la paraula, Perquè d'Europa pràcticament no se'n va parlar.
No.
No se'n va parlar, d'Europa no se'n va parlar. Home, gaire, algú s'havia de parlar, perquè en les eleccions... però no se'n va parlar. L'únic era els dos partits grans, tu has fet d'això, tu has fet pitjor, tu has fet això, tu has fet pitjor, i així ens han passat. I llavors què ha passat? Que la gent pues, han votat en contra de...
Trobeu que s'ha explicat bé a Europa el que significa Europa?
No,
no. No, no. Jo trobo que faltava informació, faltava explicació.
No, ara sí.
No, ja.
Ja ho portem. Vale.
Ja ho portem de molt atràs, ja em sembla això. Eh?
Jo volia comentar una cosa amb això. De les... o sigui, aviam, jo penso que no és tant votar a favor o en contra, sinó que hi ha hagut una part d'extensió molt important que l'altre dia sentia a la TV3, en el programa l'endemà de les eleccions, en el programa del Cunit, allò que fan el cinquè tertulià, que deia... aviam, el PP que estava tan content de que havia guanyat les eleccions deia, bueno, aviam, hi ha hagut molta gent que ens hem abstingut perquè pensem, una senyora deia que estem enfadats en tota la situació, però no vol dir que a l'hora de que es torni a presentar la dreta no tornarem a votar, vull dir que això és una cosa, però l'altra cosa que a mi em preocupa és, per una part, tot el vot d'extrema dreta que hi ha hagut a nivell d'Europa, I l'altre dia veia a dos brigadistes anglesos que els havien donat la nacionalitat, no?, a l'ambaixada espanyola a Londres, i n'hi havia un d'ells que ja tenia 96 anys que deia, però quina llàstima de país, o sigui, que surten dos neofeixistes, vull dir que... I aquest, tant a Holanda com a França, o sigui que la dreta i l'extrema dreta estan pujant d'una manera molt preocupant.
Es pot donar la paradoxa de que hi hagi euroscèptics al Parlament Europeu. Dius, en què quedem? En quin joc juguem?
Saps el que passa? Que la paradoxa és que els votants d'Esquerra, majoritàriament, tenim una idea de que si un ho fa malament, o mos abstenim o ja no el votem més. En canvi, els votants de dreta, ho faiguin bé, ho faiguin malament, el que fan és sempre votar-los amb ells mateixos, no? I per això s'han mantingut, perquè no és que hagin guanyat més vots, al contrari, n'han perdut també de vots. Però han tingut un manteniment. En canvi, els d'Esquerres han tingut una baixada perquè la gent no ha anat a votar majoritàriament. I la gent que ha anat a votar, molts han votat en blanc o han votat nul. O han donat els vots a gent d'altres nacionalitats, com són la basca o altres.
I a la dreta no li passa això?
No, majoritàriament no.
La dreta sempre va votar.
Jo no ho veig així, eh? Jo no ho veig així.
Només que m'era les estadístiques, eh?
No, sí, precisament per les estadístiques. Jo veig, mira, sense buscar tan lluny, busques a Falset i les esquerres sempre tenen un número semblant. Busques arreu, les esquerres baixaran o pujaran, però el número sempre és més o menys el mateix.
No, però quan parlem de dreta, parlem de la dreta espanyola.
Sí, bueno, la dreta espanyola és el PP.
La dreta espanyola és el PP, però fora de Catalunya. A Catalunya el PP no arriba mai i no arribarà mai. O sigui que... bueno, i aquí no varia. El vot del PP a Falset no varia.
Tinc els vots del PP del 2004, que van ser aquí a Falset, 107, que és un 10%. I en canvi enguany han sigut 79, que és un
8,6%.
Bueno, però també has de tindre en compte que hi ha hagut gent...
desamor.
Per exemple. Majoritàriament és gent més gran que vota.
Que vota dretes.
Però, per exemple, el qui fa el set és molt diferent al vot de les municipals, de les generals, de les autonòmiques...
és completament diferent.
Aquí a tot arreu.
A tot arreu.
Ja ho van dir.
Jo agafo l'exemple de Capçanes. Crec que Esquerra no va guanyar les eleccions municipals, precisament.
I jo el que veig més preocupant és l'abstenció que hi ha hagut. I que cada vegada va amb augment l'abstenció. Sí. Tant a les europees com a les altres, generalment.
Si em permeteu una nova dada, en aquest cas la de l'abstenció, no les macroxifres d'Europa en general, sinó les del Priorat, se situaven aproximadament entre un 49 i un 51% d'abstenció, amb la xifra estrella, tristament, de la Bisbal de Falset amb un 70% d'abstenció.
Ostres.
Ja, jo vols dir que la gent no està molt cansada.
Però jo penso...
molt cansada de sentir els polítics... de, no sé, és que s'ha fet d'una manera que no... jo trobo que li ha faltat una espècie de... jo crec que la gent ja no creu massa en els polítics, ja se cansen sempre de que un se tiri contra l'altre, que no estiguin realment pel camp d'estar, pel poble, per la gent.
Majoritàriament ja no hi creu quasi bé ningú. Clar, sempre hi ha gent que hi creu. No?
Vale, ja, però vull dir que la gent se'n va cansant.
L'altre dia sortia una carta... perdona.
No.
Digues, César.
Que sortia una carta a La Vanguardia, ja ho havia sentit altres vegades, que deia que una de les coses que es podria fer era que sortissin elegits per l'abstenció que hi ha hagut. O sigui, si només ha votat el 50%, que només vagin el 50% de diputats. I punto. I llavors potser farien alguna cosa. Ara no, ara tenen assegurat el 100%. Voti el que vulgui, com si en voten 10. És
jo
igual.
No estic gens d'acord amb això. Si llegiu el llibre de la Bordeta, o sigui, una cosa és la imatge que tenim, i una altra cosa és la feina que es fa en els parlaments. Jo recomano a tothom que llegeixi un beduino en el Congreso, que val la pena, o sigui, és una persona que jo crec que té tot el respecte, no?, de, bueno, la majoria de gent i tal, i jo penso que realment el que explicava, d'alguna cosa, igual el que no són és capaços de transmetre ben bé el que fan, però vull dir que l'aparell polític funciona i funciona a tota marxa. Una altra cosa és que les coses que s'aconsegueixin o es facin és una altra cosa. Però vull dir que l'aparell polític, estem parlant no de l'aparell administratiu, sinó de l'aparell polític, o sigui, el que són el Parlament i el Congrés, el Parlament de Catalunya i el Congrés, jo penso que realment no reconeixen la feina que fan, i valorar i desvalorar els polítics, l'única cosa que fem és donar joc als antidemocràtics que no volen polítics. I el tema de la proporcionalitat, a mi la llei aquesta que tenim no m'agrada, i penso que tindria que haver-hi llistes obertes i que a més es pogués dir pues, la persona, o sigui, el vota, com hi havia abans a Itàlia, que tu tenies una llista i hi havia... ara no em surt la paraula, les preferències, o sigui, que tu votaves i llavors la gent sabia el recolzament. Però a mi el que em sap greu del tema aquest d'Europa és que sí que és veritat que és una gran desconeguda, però en aquest país, o sigui, li devem molt a Europa, perquè vull dir, no estaríem en el nivell que estem si no ens haguessin donat tots els diners que ens han donat durant anys per tot el tema d'infraestructures. I, per exemple, la Bisbal de Falset, o sigui, que les subvencions que ha rebut, però no només el camp, sinó tot, o sigui, a nivell de... O sigui, realment aquest país des del 92 que vam començar, no? Va ser el 92 que vam entrar a la Unió Europea, inclús abans, ja van començar a donar els fons estructurals, s'han pogut fer moltes coses que si no s'havessin fet. O sigui, que tenim molt poca memòria i molt poc agraïment.
Sí, però Dolors, anem per passos. De la Bordetes només n'hi ha un. Com a molt n'hi hauran tres al Congrés espanyol. I perdona que...
Però ell explica el que fan els altres. Ell reconeix el treball, precisament parla del treball desconegut que es fan...
Però resulta que de la Bordetes només n'hi haurà un. I és un tio fabulós, però fabulós amb tres Fs.
Escolta,
però... I com ell només hi haurà ell. Llavors, els demés, n'hi poden haver alguns que siguin bons, n'hi poden haver alguns que d'això. Però quin espectacle ens estan donant? Jo no dic que no treballin quan hagin de treballar, i t'ho diré, jo he estat bastants anys a Madrid per qüestions de feina i em trobava a restaurants, me trobava a congressistes, diputats i tot el que li vulguis dir. I deixem-ho estar les vegades que sentia les coses allí, perquè parlaven en català, es pensaven que allí ningú els entenia. I la taula del costat érem uns quants que també érem catalans. I millor no comentar el que sentíem. Per tant, que n'hi pot haver de bons i de dolents, indiscutiblement. Però majoritàriament no fan res pel poble. Majoritàriament.
No, ja sí, d'acord. No,
vale?
Jordi,
és la teva opinió, bueno. I la meva és aquesta no, altra. A mi cadascú té la seva. Sí,
però sí. No és això sol. Mira, jo, totes les empreses que he treballat, i això el món laboral és a tot arreu igual, no es medeix per la feina que fa. Un senyor pot estar fins a les 10 de la nit treballant, el que es medeix són els resultats. I aquí resultats no n'hi ha. No n'hi ha resultats, perquè hi ha una crisi, aquí cadascú diu el que sent, un se baralla amb l'altre, però no busquen, i ho vaig dir un dia aquí a la ràdio i ho torno a repetir, si no hi ha un consens entre tots no s'arreglarà mai res, i no s'arreglarà, perquè ara estic jo i faig el que em dóna la gana, després vindràs tu i faràs el que et dóna la gana, i així sempre estem. Collons, que es posin d'acord amb els punts importants, sigui l'ensenyança. Com pot ser que l'ensenyança amb 10, 12 anys o 13 hi ha hagut 9? Nou lleis d'ensenyament.
Així, ja així,
estem a la cua, clar, que baixat, perquè Catalunya estem a la cua d'ensenyança.
No, Catalunya i Espanya, la cua de tota Europa.
I la cua de tot arreu.
Aviam una cosa. Jo, com que surt el tema de l'educació...
Tinc una sorpresa, ja us ho dic ara.
Vale. Com que estem amb el tema de l'educació... Bueno, una amb el tema dels polítics, o sigui, jo bueno, discrepo, tinc dret a discrepar,
sí,
i penso que, més a, i penso que, a més, o sigui, aquesta democràcia el que es té que buscar és les maneres de regular i de veure com tal. Però parlar en plan pejoratiu i moltes vegades sense prou coneixement de la feina que fan, perquè jo almenys els polítics que conec penquen i penquen molt, i moltes hores, i dormen molt poques, vull dir... Jo, la gent que conec, treballa molt i moltes hores. Vull dir que...
Però
i,
no és
suficient.
No em fico un nom. Però més, no és suficient. Ha d'haver resultats.
Estem per... Bueno, resultats, quina, César. Quina, o sigui, no. Ja m'agradaria veure... Estem en una crisi. O sigui, el que no es pot fer és parlar d'això en aquests moments. O sigui, això fa 5 anys o 4 anys, t'ho discutiria. Però en aquests moments, el tema de la crisi econòmica és una crisi que no és nostra, que està tot arreu. Que els bancs alemanys s'han bellugat com s'han bellugat. Els bancs més forts, els països més serios, Estats Units té un atur... bestial, i tot el tema de la borsa saben com estan, i tot el tema de l'especulació com està. O sigui, aviam, la crisi, per molt ni el PP ni ningú que es posi a tal, no, aquesta crisi és una crisi que no es pot resoldre d'un dia per l'altre. És impossible, o sigui, que perquè no ens ve a nosaltres sols, perquè ve del sistema financer, perquè ve de tota la bombolla urbanística. Home, no siguem demagogis, perquè això és fer demagogia, dir que no es poden... Les coses, jo penso que aviam, ningú troba la solució màgica, que ni tan siquiera l'Obama, per molt que ho està intentant. O sigui que ningú país d'Europa, ni de dretes ni d'esquerres, ha trobat la solució. Estan en ello. Precisament jo penso que recolzar Europa, que és el que l'hem fet, recolzar Europa era buscar solucions col·lectives.
Respecte al tema... Digues,
Jordi. No, per al·lusions, perquè sí. Em sembla que m'ha al·ludit una mica. Jo no em queixo dels polítics ara en temps de crisi, perquè en temps de crisi
no, ja
qualsevol
abans.
Polític sí. Està malament, perquè carall, ha de lluitar i ha de lluitar de valent per tirar la cosa endavant. Jo em queixo dels polítics fins fa 10 anys, perquè fins fa 10 anys és quan ha començat la crisi. Fa 10 anys que ha començat la crisi. Fins fa 10 anys me queixo de que no han fet res. A partir d'ara han anat fent el que han pogut, pobrets. Si no poden més, no poden més.
El tema de la desafecció política, jo diria que és un tòpic que des de fa força temps que es va sentint. Crec que va agafar certa força en la votació de l'Estatut de Catalunya quan hi va haver també una abstenció. No diré remarcable, però sí que també és una dada que es va tindre en compte. Es va començar a sentir aquesta remor, repeteixo, aquest tòpic, o sigui que no és una cosa d'ara, sinó que jo diria que ja fa temps, i tant si parlem de Barcelona, com si anem a Madrid, com si anem a Estrasburg,
sí,
penso que es manté.
Potser una coseta que m'ho he dit? Ah, no, amb el tema de l'ensenyament que he començat dient. O sigui, el tema de l'ensenyament no és que ara hi hagi 12 lleis. O sigui, jo vaig entrar a la política als 15 anys que hi havia un follon per una llei d'educació. I la llei d'educació, i és com la Bolònia. Els estudiants es reboten perquè tota la vida s'han rebotat i ens hem rebotat contra les lleis d'educació. Però en el fons, el problema que hi ha, jo crec, no és un problema d'una llei, és un problema d'una societat, jo vaig dir-ho l'altra vegada, i ho torno a dir, i recolzo el que va dir l'altre dia la Rosa, de que a vegades jo crec que tindrien que anar els pares a l'escola i no els nens, o sigui que realment el problema és un problema molt més de fons i molt més estructural, o sigui que dels nostres nens, o sigui que... I aquí ja sé que sóc una plasta... però, per exemple, jo crec que un dels índexs que l'altre dia sortia de tot el tema del fracàs escolar també en els instituts és el tema del consum de porros, vull dir que hem frivolitzat. Som una generació que som responsables de la democràcia, dels valors democràtics, o sigui que nosaltres hem sigut els que hem viscut la transició, els que hem creat la democràcia, per tant, som responsables tots, no els polítics, sinó tots com a ciutadans, però també del que hem fet amb els nostres fills i a les escoles, vull dir, no només el professorat ni la classe política, i crec que realment val la pena que ens mirem a dins i que ens fem una autocrítica profunda
amb això,
tots.
Amb això tens tota la raó, molts dels pares som culpables de que els fills vagin com van.
A mi...
I jo me dic culpable també perquè possiblement hagi hagut de lluitar una mica més quan teníem reunions amb l'APE i tot això per començar a fer veure les coses de que no anaven bé segons quins fills i segons quins pares.
Vale, jo estic d'acord amb tot això, però també hi ha mestres i mestres, Mestres i mestres. A veure, jo hi estic tocant el cas. Estic tocant el cas de que, bueno, pues, moltes vegades ve pel meu fill, que heu fet avui, que tal, que si qual, allò que comentem, no?, que ho ha estudiat. Però mira, pues, avui ens han passat tota l'hora de socials o de no sé què, no, de no sé quantos, i ens ha explicat xistes. Home, com que us ha explicat xistes? Pues el mestre, pues, avui tota l'hora ens ha explicat xistes. Vale, te quedes molt bé. Els pares, i moltes vegades tenim la culpa, però és que ja t'he dit... que deuen ser una minoria, suposo, perquè si tots comencen a explicar xistes i em diràs tu, surten de col·legi que no saben res, normal, i xistes dolents,
Jo sempre m'agafo...
Ojo, jo m'atinc, o sigui, ho dic amb coneixement de causa, perquè és així.
Jo agafo el fil de l'educació, però permeteu-me que el porti a unes dades que surtin aquesta setmana, en què aquestes proves que s'havien fet, crec que a primària, va sortir que només, bueno, no només, un 25% d'alumnes les havien suspès. Clar, és una dada per la reflexió, i aprofitant que ahir la Rosa Gairal, tot i que no la tinguem avui, doncs es va deixar caure per la ràdio, no em vaig poder deixar d'estar que em fes un petit comentari de com ho veu ella des de la seva professió, o la professió que exercia.
Hola, hola. A tu ja em sents?
No se sent.
Sembla que tenim algun petit problema. Què en penseu d'aquesta dada?
Doncs que realment això de que un de cada quatre estudiants hagi suspès és un palet greu, diria jo. Llavors, per això, que hi hauria de mirar què falla aquí. Falla el sistema, fallen els professors, fallen els pares també. Jo crec que ens ho hauríem de pensar i anar revisant, a veure què ha passat.
És un conjunt de tot, me fa l'efecte, sí, mi Jordi. És un conjunt de tot, i han acabat estant en un d'allò que, el que diem. Hi ha molt porro, hi ha bastant passotisme també.
Sí, però porro i passotisme ni deu haver a França, ni deu haver a Alemanya,
a tot
i si
arreu,
no estan en nivells més alts que nosaltres.
Però el tema del consum en els instituts i les escoles, el que passa aquí no està passant a ningú lloc, també us ho dic, o sigui que hi ha nens molt... Perquè a més aquí hem tingut la cultura de que, o sigui, de que, bueno, això de la marihuana no passa res, no? I a més és accessible, que només us en recordeu aquelles fotos dels Eixample de Barcelona fa uns estius, que estava tot ple de macetes de torretes amb marihuana. Vull dir que jo penso que amb això hem sigut, bueno, ens hem equivocat. Després també hi ha el tema de la professionalitat, vull dir, per part dels ensenyants, però després també hi ha el tema del reconeixement dels pares de l'autoritat dels ensenyants, perquè el problema que hi ha ara, que un nen arriba a casa i diu m'han dit alguna cosa, i resulta que de seguides es va esbroncar el profe abans de... cosa que abans, primer era el mestre el que tenia l'autoritat i el reconeixement, i després era el nen el que se l'escoltava. Però vull dir que, i aquí una de les coses que diuen respecte a Europa és que els mestres estan molt poc valorats, reconeguts a nivell social.
Bueno, doncs llavors què falla? Falla el sistema, eh? S'ha d'arreglar que, per exemple, el director d'un col·legi d'avui en dia no té cap autoritat. Se li hauria de donar molta més autoritat perquè pogués socialitzar això, però ara resulta que aquest no té autoritat, els pares van allí, es queixen, i l'altre no pot respondre. És el sistema, que s'ha de buscar un sistema que tinguin més autoritat els mestres, que tinguin més autoritat els directors, que els crios se'ls vigili d'una altra manera, no ho sé perquè no sóc ni tècnic ni d'això, però el que falla és el sistema. I torno a repetir, i seré pesat, si hi ha hagut en 10 o 12 anys 8 o 9 sistemes d'ensenyament, no pot funcionar de cap manera.
Però, per exemple, les dades comparatives són molt diferents les de La Rioja que les de Catalunya. La Rioja és als llocs d'Europa que té un nivell de menys fracàs escolar, i té un nivell molt alt. No és que jo defensi La Rioja, però vull dir que... Però jo crec, per exemple, i soc bastant crítica amb el tema de Catalunya, perquè crec que aquí que hem sigut, no?, com la crem de la crem amb l'educació alternativa, la pedagogia activa i tal, potser ens hem equivocat. O sigui que jo ho deia la setmana passada, igual més colzes i més hàbits i més memoritzar i aprendre i ensenyar a estudiar, vull dir que... Però... I temps per... O sigui, l'estudi necessita temps, necessita un espai adequat, no vol dir d'escoltar música, no sé què tal, fer la videoconsola mentre es fan els... Vull dir que es necessita com un espai, i sobretot també, jo crec que no està en el sistema educatiu, sinó el sistema social. I ahir, en el programa aquest que fan a la 2 de la Gemma, no, de la Gaietana Cuervo, no, la filla, no, Gaietana Guillén, sí, això, feien un reportatge del barri aquest on va haver-hi per una part l'atemptat de Madrid, de l'11M,
el Pozo del Tío Raimundo.
El Pozo del Tío Raimundo, i veies els joves, no? O sigui, un barri que s'ha aixecat amb valors, es va aixecar, no? O sigui, de la solidaritat, de tal, vull dir que... I que, en canvi, la gent jove que... O sigui, la gent jove que hi ha, el passotisme que hi ha avui en dia, no? I, per exemple, veies els de l'Associació de Veïns, no?, que intentaven allò fer participar i tal, els joves, no? I els que eren ja allò més grans i es posaven bastant dels nervis, o sigui, la confrontació. Però també hi ha... O sigui... I parlaven d'una cosa que deia, o sigui, els treballadors o els obrers amb orgull de ser treballador o obrer o camperol i tal. I en aquests moments, o sigui, parles amb els joves i et trobes amb la majoria de gent que se sent que no se sent orgullosa del que està fent, o sigui, o es creu una altra cosa, o vol una altra cosa, o vol senzillament comoditat. O sigui, tu preguntes avui en dia que, aviam, sempre hi ha les excepcions, però una part del fracàs escolar és perquè hi ha una falta d'estímuls, o sigui, de responsabilitat, d'obligacions, i això no és només escola, això també és a casa.
Bueno, ara sí, penso que ja tenim la Rosa, si us sembla.
En aquest moment, l'ensenyament està com a navegar una miqueta sense portar cap direcció. Llavors, passar proves sempre està bé, perquè llavors obtens uns resultats, els analises, etc etc. Ara, aquesta prova, no sé si ha descobert res de nou. Perquè, per exemple, doncs, dir que clar que les escoles privades i concertades ha donat el resultat més alt que l'escola pública, això ja ho sabíem tots, perquè un tant per cent molt elevat de la immigració, i és lògic, està a l'escola pública. Per tant, no han descobert Amèrica, no calia passar una prova per arribar a demostrar això. Llavors, en quant als docents, com que ara estic jubilada, ja ho puc dir, no? En quant als docents, jo crec que pobres estan apuradíssims, perquè cada setmana que passa, cada setmana li fan un invent. Jo diria que el nostre senyor conseller Maragall doncs, se'n va a dormir l'endemà quan s'aixeca que diu a veure avui, quin invent farem? Doncs inventa la prova, la sexta hora, i, bueno, i les escoles rurals doncs, tenen sort perquè el número dels alumnes està molt bé, els mestres poden coordinar, viuen a prop un de l'altre, però amb les grans capitals jo crec que hi ha bastant de caos i s'hauria de fer una frenada. I sempre dic el mateix, la societat ha començat a ballar rock and roll, però a tope, però a l'escola encara estem ballant el vals i crec que hi hauria d'haver un canvi d'organització i uns plantejaments nous. S'estan aplicant noves tecnologies, però l'organització de l'escola és la mateixa. Els nens continuen a estar en grupets, hauria de ser un horari flexible, els nens als grups oberts, etc etc. O sigui que suposo que tot tornarà a les aigües a su cauce, que diuen, però que ara, de moment, totes aquestes proves no sé si han servit gaire per acabar el curs gaire rodó.
No sé si el curs o l'educació tal com està anant, i que comentàveu fa un moment, diferents lleis, tot i així, damunt d'això, cert descontentament dels professionals, els pares tampoc contents amb els professionals. Què està passant amb els docents?
Hi ha com un desbarajuste, aquí ja no ho sé. No sé com explicar-ho. Jo ve com un desbarajust. No van tots a una. Hi ha una... Cada qual va a lo seu. No hi ha una unitat de dir... I mira que sempre es fa, no? Els pares ens reunim amb els mestres i bueno, hi ha les reunions, hi ha les xerrades de com va tal qual i vale molt bé, però no, en acabat és que no es veuen resultats per part del crió, o sigui, normalment no es veuen resultats. Hi ha molts pares que es queixen, hi ha molts mestres que es queixen de que, clar, és que no hi ha... comencem pel respecte, ja. És que si no hi ha respecte, és que no... Jo per mi no hi ha res. Si no hi ha respecte, ja no hi ha res. Perquè un mestre avui en dia, jo me'n recordo abans, tractaves de vostè, el mestre. Avui en dia es presenten, bueno, soc fulanita, tracteu-me de tu. Sí, per apropar-se potser més. No sé, jo suposo que és una espècie de jocs que fan uns mestres que s'han d'inventar moltes coses per poder captar l'atenció de l'alumne. Costa molt, reconeixo que és una feina molt, molt esgotadora. La majoria dels mestres porten depressions, però a tope, normal. Però és que el sistema és que ha canviat d'una manera tan impressionant que no mos ho expliquem ni... Jo no m'ho explico.
Tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Amb el Gaspar.
Digue'm, Gaspar.
Escolteu tots.
Escoltem.
Les escoles necessiten disciplina. Els joves que pugen han de saber que tot el que hi ha fet no s'ha fet sol. I han de posar el cor i l'ànima perquè no els hi falti el pa molt aviat amb ells. Els vells tenim la sort de tindre la pensió. Però aquesta joventut, si no s'espavila, passaran gana. Salut a tots i bona sort.
Gràcies, Gaspar. Un diagnòstic bastant ombrívol, tot i que fins i tot jo, que sóc una mica més jove que el Gaspar, a vegades lo comparteixo. Com ho veieu el futur? Si, fins i tot me'n vaig amb el que dèiem d'Europa, des que Europa ha ajudat molt, però és que resulta que Espanya, no sé si és aquest any o el vinent, deixarà de ser un dels països que rep a un dels països que donen. I atenció, què pot passar en aquest moment? Com ho veieu? Futur ombrívol o no tant?
El futur és una mica fosquet, tal com ha dit el Gaspar, i possiblement ens hauria de fer reflexionar el que he comentat. Pensem-ho, la joventut puja d'una manera que jo estic veient també al lloc que treballo, veig que puja d'una manera més desencisadora, és allò que diu, ja ho trobem tot fet, ja anem fent, ja ho trobarem, ja ho deixo, i no. Han de posar, com nosaltres vam posar a les nostres èpoques, les mans per treballar, per no dir una altra cosa, les hem de posar al foc, i així és com se tiren les coses endavant, si no ho trobo malament,
No, i a més, jo, per exemple, amb el que deia abans la Montse, o sigui, el tema de... Aviam, perquè una cosa és autoritarisme i una altra cosa és autoritat, que és reconeixement d'autoritat, o sigui, que dones valor a aquella persona, i una altra cosa són normes de convivència i límits. I els nens, precisament, l'educació significa aprendre on s'arriba al límit, o sigui que hi ha coses que no es poden fer, o sigui, no pot ser que ho puguin fer tot i que tenen responsabilitats, però és que clar, les responsabilitats no els hi podem demanar als 18 anys o als 20 anys, els hi tenim que demanar a cada moment, des del moment que estan. El que no pot ser és que els hi donem tot mastegat, tot fet, no? I després, clar, estem fent gent amb poca responsabilitat, molt mal educats, perquè clar, si tu t'arriba un nen a casa i et diu, oh, és que el mestre m'ha renyat o m'ha dit no sé què, i clar, el nen t'explica la seva versió, o sigui que, no? És tal. I tu, a més d'agafar i d'anar a preguntar, no? Aviam què ha passat i tal, ja te'n vas i li tires la cavalleria i a més et creus, o sigui, perquè, aviam, no ens enganyem, o sigui, i tots hem sigut petits i sabem que, clar, oh, jo no hi era, jo eren els altres que ho feien, això ho hem dit tots quan érem petits i sabem el què, però clar, si tu dones valor en aquest que ho feia, o sigui, aquest que et diu el nen, tu creus i em fas bandera i li dones un poder, quan a més normalment és una mentira, no és allò, jo aquell dia no hi era, no? Aquesta cosa no ho vaig saber perquè aquell dia no estava clar, si estava malalt, no? Vull dir que totes aquestes excuses, però vull dir, en el fons, som nosaltres que no hem posat límits, no estem posant límits, ni els pares, ni la societat, ni l'escola, o sigui, i jo crec que l'escola ho té difícil perquè estic a començar per casa.
Així doncs, un futur ombrívol, però amb una mica d'esperança, almenys.
Home, hem de ser optimistes.
Home, la llumeta sempre hi és, no? Suposo.
Home, pel que vaig veient aquí a la ràdio, hi ha ganes, però falta atenció. Verem com va tot això.
Potser estan massa estimulats i tot, mira el que et dic. Massa estimulats, però negativament. O sigui, avui en dia jo conec pares que els fills, perquè aproven això, els hi compren una bicicleta, els hi compren això. No, senyor, l'aprovar és una obligació. Després, el dia del seu sant, però que no ho relacioni, de dir, collons, si aprovo em pagaran això, i si no ho aprovo no m'ho pagaran. No, l'estímul ha de ser amb altres coses, però no amb l'ensenyança. I torno a repetir que ja ho vaig dir en un programa que va sortir això de l'ensenyança. L'educació és a casa, a l'escola s'hi va aprendre, no a educar. Els crios a l'escola no els tenen per què educar, els ha d'educar els pares.
I Dolors, tens alguna
cosa? Sí, d'acord amb això. I a més que per exemple, el problema és que a més a sobre no proven i els compren la bicicleta, que és el més greu. O sigui, aquest és el gran problema, perquè a sobre estan creant allò que, encara que no faci res, també m'ho compraran, també em compraran el cotxe, també em compraran la moto, també... Clar, és que a sobre sortiré de nit, i a sobre no sé què, i a sobre l'estiu no fumaré ni cop. Vull dir que, clar, això és... Jo penso que realment estem... Però, aviam, dins el tema de les... esperança, o sigui, el que deies d'ombrívol, no? O sigui, jo el que crec és que suposo que per això salto tant quan parlem de segons quins valors a nivell democràtic i tal. Jo penso que el que tenim que transmetre són valors ciutadans, o sigui que però ja començant per als adults, perquè el problema és l'extensió o el no participar de les coses, això es vol dir l'individualisme, no? O sigui que jo penso que ens fa falta aprendre a pensar amb els altres i a ser menys egoistes, o sigui, per allò els adults, i llavors farem que els nens siguin... O sigui, hi ha gent que creu que si les coses no es fan per diners, perquè hi ha que fer-ho, no? O sigui, i això és una cosa que es transmet molt, i aquesta societat, o sigui, tot el que no és dinero, tot el que no té valor, perquè hi ha que fer-ho. I jo penso que la responsabilitat i els deures, jo crec, i sobretot, i que ser ciutadà és fer política, jo crec que és una cosa superimportant que tenim que transmetre.
Sí, i si em permets, és que abans he pensat a dir-t'ho quan hem parlat de les eleccions europees, una altra cosa que desencisa la gent, però moltíssim, almenys a mi, és tots, allò és un cementiri d'elefants. El tio que no volen aquí o la dona que no volen aquí, cap a Europa. El polític està acabat, cap a Europa. I ho tens amb tots els caps, eh? Tens l'oreja, mira per on ha passat i allà està. Tens l'Alejo, mira on està. La Magdalena Álvarez, aquí la van haver de fotre fora perquè funcionava malament, bum, de número 2 a Europa. Clar, això la gent diu, bueno, però què cony és Europa?
Home, me permets que suposo que n'hi ha un que no és un elefant, o dos. Per exemple, lo d'Iniciativa Catalunya no és un elefant.
Jo
dic lo d'Esquerra Republicana tampoc és un elefant.
Jo dic la majoria. Ah, la majoria, home, no tots, home, clar, no tots, n'hi ha de joves, però quan dic...
Però majoritàriament, sí.
De totes maneres, penseu que estem en un país que el nostre sistema polític no és com en l'americà, no? El sistema europeu, que és de partits polítics. Per tant, o sigui, per molt que hi hagin aquests que hi hagin, o sigui, la política es fa per grups i es debat, i us ho dic, que no és veritat que la gent no penqui. És que em sap molt greu que es doni aquesta imatge, per molt que diguis que sentis les converses que tens, però t'asseguro, tu vas al Parlament de Catalunya o vas al Congrés i veus a la gent, i per això us recomanava el llibre del
La Bordeta,
perquè i ell no parla d'ell, parla de l'altra gent també, parla dels altres polítics que estaven al Congrés. I jo les xerrades que ha fet presentant el llibre, realment, i que ha explicat, o sigui, i no parlava de la seva situació, no? Sinó parlava inclús d'aquells que no el trataven bé. Però, o sigui, tot el que no es veu, o sigui, es veu la càmera buida, i la gent diu, no hi són. La càmera buida està buida perquè estan treballant en comissions, perquè estan... I llavors, dir això...
Hi ha de tot.
No, hi ha de tot, no. És mentira, això, Jordi. Vull dir, perquè llavors...
No, però és que... A part...
Saps què passa? O sigui, saps què passa? Però, de veritat, escolteu a la Bordeta. O sigui, saps què passa? Que aneu al Parlament qualsevol dia, veureu com venca la gent. O sigui, el que estem fent és deteriorar una imatge, o sigui, el que tenim que fer és millorar-la, i no dir així, perquè a més és jutjar per el que apareix sense ser veritat, o sigui que, perquè per exemple des de fa anys que va passar això, jo per exemple, jo, o sigui, la majoria de partits quan la gent no hi és en les votacions tenen que pagar i els hi posen una multa forta. Vull dir, hi ha coses que s'han anat corregint. Hi ha una generació jove que té ara els 40 anys que, o sigui, que s'ho creuen i que treballen moltíssim, o sigui, 40, 40 i pico d'anys, i que normalment són els que són més grisos, que no es veuen. Vull dir que hi estan allà, i en els grups polítics, o sigui, tant en el Parlament com en el Congrés, com en el Parlament Europeu, no només hi ha la cara d'aquell senyor que està allà, sinó hi ha tota una sèrie de gent que estan allà currant. I si teniu que necessitar anar... Jo durant anys m'he dedicat a projectes europeus, i te'n dones compte, vull dir que com, i sobretot... Com es fan lobbies, com es busquen les coses, com es treballa, com
s'investiga. Com tenen els lobbies?
Bueno, és un sistema, que... o sigui, aviam, perquè no està regulat, als Estats Units està regulat, i lobby vol dir, o sigui, jo estic totalment d'acord amb els lobbies, perquè penso que és una manera organitzada de defensar un projecte. Una cosa són els lobbies de les empreses, però hi ha el lobby gay, i el lobby no, o sigui, aviam, és una manera de que tu dius...
de tots, però això...
Sí,
clar, perquè tu és una manera, hi ha dels verds, de tal, vull dir que tu ets una manera que tens de poder influir, o sigui, el problema és que aquí a Europa de poc sirven, perquè... Depèn dels grups polítics. Però als Estats Units, que cada persona té el seu vot individual, els lobbies tenen una funció clara, perquè tu busques vots en el teu projecte, a la teva idea.
No sé si el sistema americà...
Jo vaig fer un curs sobre lobbies als Estats Units, us explico, i per exemple...
Ràpidament, que...
Vale. El tema dels lobbies, o sigui, lobby vol dir grup de pressió, eh? Llavors, hi ha una cosa que es diuen PACs, que és el que fa, el que organitza i fa les campanyes electorals entorn a un punt. Per exemple, el grup que promou el dret a l'avortament no ha aconseguit en ninguna legislatura que volia, que, per exemple, dels Bush, de tots els Bush i del Reagan, que es carreguessin la llei. I són gent que el que defensa és que es mantingui la llei, siguin republicans o siguin demòcrates.
Però vull dir que ells... Tornem al tema d'abans. Hi ha lobbies de tot. Hi ha lobbies empresarials, o sigui, però... lobbies bancaris, lobbies amb uns interessos molt clars, exemple... i altres no tan clars. Uns que pensen en la comunitat i els altres que només pensen en els interessos.
I els lobbies que sempre triomfen són els que més calés tenen. Aquí hi ha...
Però, perdona que et digui, el lobby, sempre, el lobby que més ha recaudat diners als Estats Units és el lobby pel dret a l'avortament. Mira, tu. O sigui, perquè... I euro a euro. I euro a euro. Per què? I han aconseguit això, que ni en una legislatura que els dos Bush volien, però per què? Perquè, o sigui, tenen problemes de que, no, de que després no saben on ficar les clíniques perquè els maten. I no fa massa, van matar amb un ginecòleg. Sí. Però la llei no ha aconseguit carregar-se-la. Llavors, o sigui, hi ha el tema dels drets homosexuals, hi ha el tema de l'ecologisme, hi ha moltes coses, o sigui, no té per què ser una cosa negativa un lobby.
No, jo no dic que només sigui negativa.
Una cosa és que siguin lobbies per subornar, això és una altra cosa, però els lobbies de moviments socials no són per subornar.
Però hi ha de tot, que és el que hem dit abans, igual com també hi ha polítics de tot tipus.
Jo, per acabar, això que diu la Dolors, que treballen molt els polítics, és que jo no ho dubto que treballin. No ho dubto, perquè és, això és com l'exèrcit, el valor se les supone. Només faltaria que al damunt se quedessin a casa dormint tot el dia, és que no ho entenc. Jo torno a repetir, que treballin tot el que vulguin. Potser m'estimaria més que treballessin menys i tinguessin més resultats. Perquè jo no els veig.
Jo estic d'acord amb el César, amb això.
Són les dues. Tenim la sort de que el nostre company, el Jordi Perelló, ja no fa els esports, però crec que tots ja hem dit el que volíem dir. Esperàvem... Personalment esperava més la participació dels oients, però és el que tenim. Falta el talismà, falta el talismà de la Rosa. Gràcies, Dolors, gràcies, Montse, gràcies, César, gràcies, Jordi, per estar aquí i doncs, compartir aquesta horeta, aquests 50 minuts de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Falset. També gràcies al nostre tècnic, el Genís Jodrà, que si no podríem sortir ni ens podríeu sentir a l'altra banda. Dissabte que ve hi tornarem. Gràcies.
Jo no seré el dissabte que ve.
Ja buscarem un suplent. Bones tardes i bon cap de setmana. Adeu.